10 i 13 minuts del matí. Si ens ho permeten, amb aquest aroma de flor de Sant Joan que ens deixaren ahir la Montse Cortiada i la Cristina López, arrenquem el repàs al ple municipal d'aquells plens que molt sovint abans de començar mereixen el comentari de serà curt avui. Serà curt avui. Fins que es desenvolupen els diferents esdeveniments i s'acaba a les 10 de la nit, sí que és més curt que en altres ocasions, però en qualsevol cas, algú potser el preveia encara una miqueta més curt. És el ple d'ahir, el ple de la ratificació dels tres patrons veïnals de l'hospital, per exemple, el ple que va incorporar també dins de la seva ordre del dia el nomenament del nou president de la Comissió de Carnaval, fet que va també propiciar un cert debat sobre la qüestió i que va finalitzar amb dues mocions, amb les mocions de la CUP, una que va ser aprovada per unanimitat, la moció relacionada amb la transparència de la informació sobre tot el que és la Casa Gran a través dels mitjans municipals, i també un apartat de pregs i preguntes que va acabar d'una forma doncs bastant alterada, punyent emocionalment, allò contundent, entre representants de la Plataforma per uns Impostos i Serveis Justos i alguns membres de l'equip de govern i l'alcalde al final, que va decidir tancar el ple donada, diguem-ne, l'estat de tensió que es vivia al Saló de Plens. De tot això en resumirem ara els trets més destacats. Joan, bon dia i bona hora.
Bon dia, Vicenç. Matisar una cosa, els pregs i preguntes només corresponen als dels grups municipals.
Exacte, el ple s'acaba i després...
El ple s'acaba i aleshores hi ha les preguntes del públic, que és una deferència que apareix en el ROM. Però com comentaves, el ple... Sí, es pot dir que el ple va ser curt, perquè de fet va ser més curt que el que acostumen a ser habitualment els plens. El que passa és que una cosa és que el ple sigui curt i una altra cosa és que un ple que dura 3 hores doncs es pugui considerar curt, però en aquest l'ordre del dia ho era i es va allargar, doncs, com bé sent habitual ja les darreres sessions plenàries, doncs per la cua. Però començarem per al principi. El ple que començava amb una aprovació d'un canvi de representant com a patró institucional de la Fundació Casino Prado, i a continuació hi havia ja el primer dels punts en els quals ens aturarem, un tema del qual se n'ha parlat força les darreres setmanes: l'aprovació del nomenament dels nous membres de la Junta del Patronat de la Fundació Privada Hospital Sant Joan Baptista. De fet, aquests tres membres que ja doncs es presentaven públicament o es feia doncs esment a les seves persones, de fet a tots tres eren al Saló de Plens. Es tracta de l'Oriol Ripoll, d'en Miquel Marçal i de la Neus Gironer. Són tres les tres persones que assumeixen aquest càrrec després de el cessament de les funcions dels antics patrons o la no renovació d'aquests, i també de la dimissió d'un dels que està en solidaritat amb els altres. Va explicar Miquel Forns que fa pocs dies es va fer en el patronat de l'hospital la proposta d'aquests nous tres patrons veïnals, i va indicar l'alcalde que d'aquesta manera es vol obrir una etapa més democràtica, més transparent, amb uns protocols interns establerts i coneguts per a tothom, i també respectant l'esperit de la fundació de l'hospital. A partir d'aquí, en el torn de paraules dels grups de l'oposició, Òscar Ortiz, de la CUP, va dir que la CUP ha estat molt curosa en tot el procés, no s'ha manifestat públicament en tot el procés per tractar d'assolir el màxim de la informació després de les acusacions greus llançades a partir del ple del mes de març. Segons va explicar Ortiz, la seva formació s'ha reunit amb l'administrador sortint, amb Antoni Baqués, també amb el comitè d'empresa i finalment amb el mateix Batlle. Va explicar Òscar Ortiz que, segons el Batlle, es va decidir fer aquest canvi a partir de la desconfiança i la deslleialtat, centrat bàsicament en dues qüestions: el no accés al llibre de majors. Segons se'ls va explicar la CUP, aquest no accés va ser degut bàsicament a que qui l'havia demanat no era el president de la fundació, sinó un funcionari municipal, i per altra banda per aquest intent de canvi d'estatuts que es portava a aprovació, amb la pèrdua de vot del rector justificada, segons va explicar la CUP, en la baixa assistència del representant de la parròquia a la Junta de l'Hospital. Una baixa assistència que, per altra banda, podia tenir en certs moments una certa justificació, doncs, per les seves obligacions a l'hora de dimissa, doncs, diàriament a la parròquia. En qualsevol cas, Òscar Ortiz va considerar que, per una banda, hi ha la qüestió de la venda de patrimoni, que caldrà esclarir amb els fets i que cal recordar que sempre ha estat aprovada pel president del patronat. I, per una altra, la problemàtica laboral que hi ha, per una banda, amb el director gerontològic de l'hospital i, per una altra banda, amb l'expedient que es va obrir a la responsable de farmàcia de la institució, un fet especialment greu, ja que és una persona que té un control directe sobre els tractaments dels interns. En qualsevol cas, va considerar el portaveu de la CUP que s'havia fet un dany a la imatge de l'hospital i que aquí s'havien començat a barrejar interessos públics i privats. I, per tant, doncs, va acabar el seu Parlament instant a fer una normativa clara, doncs, de funcionament de l'hospital. A continuació, el portaveu del PSC, Ricard Vicente, va dir que no, el seu grup no havia participat en aquest procés, que hagués estat bo un canvi d'impressions previ, però en qualsevol cas va encoratjar la tasca dels nous patrons veïnals. En qualsevol cas va mostrar el seu desacord amb la manera com, doncs, es va resoldre aquesta crisi que al llarg del mes de març va tenir lloc en el patronat de l'hospital. Miquel Forns va respondre a tots dos grups agraint, per una banda, doncs, els comentaris, tot i que va diferenciar la postura més col·laborativa de la CUP davant, doncs, d'una certa absència en el procediment o en el procés del grup municipal socialista. Va dir Miquel Forns que la situació institucional és una, però que hi ha el funcionament continua endavant de la Fundació, tot i que el clima laboral, va reconèixer l'alcalde, que és molt complicat. Es va dir també que en l'últim patronat ja s'havia plantejat la possibilitat de fer una auditoria dels processos mèdics i també de la gestió patrimonial, que va considerar que els darrers anys havia estat força opaca. Per últim, va acabar la seva intervenció l'alcalde en aquest punt, mostrant la seva voluntat per refer els ponts del diàleg. Escoltem, per tant, totes aquestes consideracions al voltant del tancament d'aquesta controvèrsia que hi ha hagut i que es va obrir el mes de març al voltant de la Fundació de l'Hospital de Sant Joan Baptista. Comença les consideracions de l'alcalde Miquel Forns.
Com saben tots els membres del plenari, perquè així, doncs, es va informar degudament a la comissió informativa corresponent, però també a la Junta de Portaveus, doncs, fa uns pocs dies el patronat de l'Hospital de Sant Joan Baptista, doncs, ha fet una proposta de patrons veïnals, de tres persones que es troben aquí a la sala i que d'alguna manera, doncs, volem saludar especialment, que és el senyor Oriol Ripoll i Panyella, la senyora Neus Gironès i Viernès i el senyor Miquel Marçal i Ortiz, doncs, que també van ser presentats a la Junta de Portaveus i que són, doncs, les persones, doncs, que per la part veïnal doncs, entrarien a formar part del patronat de l'hospital després, doncs, de les vacants que van quedar arrel de la finalització de mandat de patrons, el cessament per part del plenari i també la dimissió d'un dels patrons veïnals. Ocasió tindrem de compartir amb tots ells, doncs, el rumb que agafarà, doncs, aquesta nova etapa que comença a l'Hospital de Sant Joan Baptista, però sempre des del punt de vista de fer una etapa més democràtica, molt més transparent, amb processos interns establerts, amb protocols interns establerts i coneguts per tothom i sempre fidels a l'esperit fundacional de l'Hospital de Sant Joan Baptista. Per tant, aquesta és la proposta de patrons veïnals que avui, doncs, es porta al ple, perquè el ple, tal com diuen els estatuts de l'hospital, doncs, és qui té l'última paraula. Torn de paraules pels grups municipals. Senyor Òscar Ortiz, té la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. És la primera vegada que la CUP, com a grup municipal, podrem fer unes paraules o adreçar-nos en aquesta qüestió en el que és el marc, o si més no, el que és les sessions plenàries. Hem sigut molt respectuosos amb el procediment, hem sigut molt curosos amb com s'ha portat fins ara el tema i hem pogut parlar, o hem desitjat parlar, hem decidit parlar ben poc a través de la premsa i ho volem fer ara aquí en el ple. El ple municipal del mes de març passat vàrem veure com el govern municipal anunciava que no renovaria el mandat dels patrons veïnals de l'hospital, posant sobre la taula la situació interna de crisi de la institució, anant també en boca de tothom, situació que ha donat peu a crítiques, males veus, mitges veritats i històries sense gaire fonament. Veient les dimensions de la situació i les acusacions greus entre les diverses parts implicades, des de la CUP, vàrem voler iniciar un seguit de reunions i trobades amb diferents actors per esclarir la situació. Així doncs ens hem trobat, i per aquest ordre, amb l'administrador sortint, Antoni Baqués, amb el comitè d'empresa de l'hospital i amb vostè com a batlle. Sense voler posicionar-nos en uns o els altres, sí que volem posar sobre la taula tota la informació rebuda i extreure'n algunes conclusions del treball que hem fet la CUP. Un dels motius esgrimits pel batlle per actuar de la manera que ho va fer va ser la divergència, la desconfiança mútua i la deslleialtat com a tònica dels patrons veïnals cap a l'Ajuntament. Segons el batlle, aquesta situació de desconfiança i deslleialtat s'hi arriba a partir de sobretot dos fets. Per una banda, les dificultats d'accés a la informació, centrat sobretot en el llibre de majors, i per l'altra, a la presentació d'una proposta d'estatuts on s'arraconava els patrons institucionals de la presa de decisions. Davant d'això, Antoni Baqués ens va aclarir que la problemàtica del llibre de majors venia pel fet que no va ser el president de la Fundació de l'Hospital, és a dir, Miquel Forns, sinó un funcionari de la casa sense formar part de la Junta del Patronat de l'Hospital, qui el va demanar, motiu pel qual, en primera instància, se li va denegar la petició. En el moment que va ser directament el president de l'hospital qui va demanar el llibre, segons Antoni Baqués, es va fer arribar a aquest edifici de l'Ajuntament. Pel que fa a la proposta de modificacions d'estatuts, feta per part dels membres de la Junta del Patronat de la Fundació de l'Hospital, i després de comparar-los amb els actuals, sí que hi podem trobar aquest cert arraconament dels patrons institucionals, sobretot en la proposta de la pèrdua de vot al rector. També ha de constar, però, que aquesta proposta era totalment rebutjable, ja que la votació continuava seguint els estatuts vigents i, per tant, la paritat continuava vigent entre patrons veïnals i institucionals. Tampoc ens podem estar de fer esment als motius de proposar aquesta pèrdua de vot del rector. Segons Antoni Baqués i les actes de la Junta del Patronat que hem pogut consultar, pot veure's com l'assistència del rector a aquestes era baixa i sempre delegant el seu vot al president, defugint així de les seves responsabilitats i donant una càrrega política al seu vot. Tanmateix, i també hem de dir que la Junta de Portaveus Extraordinària, per tal de presentar-nos als patrons veïnals, als grups municipals, on hi era present també el rector, aquest ens va justificar i excusar la seva assistència a les sessions per incompatibilitats horàries en la seva obligació d'oficiar missa a l'Església de Sant Bartomeu i Santa Tecla. Aquestes desconfiances, segons el batlle, també venen a partir d'unes operacions de venda de patrimoni que es van donar al llarg dels anys 2009, 2010 i inicis de l'11, que han resultat ser poc clares i que podrien acabar amb delicte degut a no haver fet una taxació del preu de mercat. Des de la CUP només podem instar a qui li toqui a anar fins al final i esclarir com cal els fets. Tot i això, també hem de dir que la venda d'aquest patrimoni sempre ha estat aprovada pel president del patronat de torn i responia a una situació econòmica molt greu de l'hospital que posava en entredit la seva continuïtat. Per últim, segons hem pogut veure al llarg de les diferents reunions, hi ha una problemàtica laboral important en el si de l'hospital entre el comitè d'empresa i el director de serveis gerontològics o àrea sanitària. Degut s'ha dit per part del comitè d'empresa a incompliments d'horaris, males formes, sous per sota del que marca el conveni, etc. Abans de res, exigim a tothom que aquest conflicte no es traslladi a la tasca assistencial que desenvolupa l'hospital i minvi la seva qualitat, cosa que des d'alcaldia se'ns ha assegurat que no és així. Apel·lem a la professionalitat dels treballadors i a la imparcialitat política que han de tenir i demanem al comitè d'empresa siguin impermeables a la política i al conflicte entre parts, demostrant en tot moment que són professionals imparcials, actuant en denúncia de les irregularitats vinguin de qui vinguin i en defensa de la classe treballadora i els seus, que són les treballadores i treballadors de l'hospital. D'altra banda, però, se'ns comunica per part d'Antoni Baqués primer i del batlle després que s'ha obert un expedient per falta molt greu a una treballadora de l'àrea gerontològica que ocupava el càrrec de responsable higiénico-sanitària o anomenat també ROS. Aquest càrrec comporta la vigilància i control de les tasques de farmàcia, és a dir, el mantenir al dia els medicaments, les seves comandes i devolucions, vigilar el compliment dels tractaments receptats, etc., és a dir, una de les tasques més transcendentals en el si d'un servei sanitari. A més, aquesta treballadora, segons ens va comentar Antoni Baqués, ja se li havia obert un primer expedient per incompliment de la jornada laboral i que després de les pressions del batlle va ser amnistiada per l'administrador. Si aquestes negligències en les tasques de farmàcia es confirmessin, signifiquen un fet molt greu que, per sort, no ha comportat cap afectació que sapiguem, destacada als residents de l'hospital, però que cal vigilar que no es repeteixi i, si així ho veu la justícia, actuar. Després d'aquestes trobades i reunions, volem fer unes consideracions pròpies amb la voluntat de millorar el funcionament de l'hospital i evitar que es repeteixin situacions desagradables i perilloses com les que han succeït. Primer, lamentar el dany que s'ha fet a la institució històrica de l'hospital degut a les males veus que no s'han sabut frenar des del govern. Creiem que l'equip de govern i el batlle al capdavant haurien d'haver deixat més clara la situació, evitant els nivells de remors que s'han donat. Per posar un exemple, aquest dany es posa de manifest amb la dificultat per escollir els nous patrons veïnals, ja que han sigut diverses les persones que ho han rebutjat al càrrec veient els conflictes existents. Un altre fet que ens preocupa és la gran quantitat d'interessos públics i privats que suporta l'hospital. S'ha convertit en un camp de batalla pels partits polítics, associacions i particulars, cosa que com a poble n'hem de posar fre. Com a posicionament general, la CUP sempre hem dit que allò susceptible de ser delicte ha de ser denunciat i esclarit per la justícia. En canvi, allò que no constitueix delicte, però que es pot considerar poc ètic, cal iniciar totes les mesures necessàries per frenar aquestes pràctiques i evitar que es repeteixin. Així doncs, estem totalment d'acord amb les paraules del batlle que cal democratitzar i fer més transparent l'hospital, i és per això que l'instem a apostar per la creació d'una normativa clara i d'accés públic a tothom de la venda i gestió del patrimoni, de com pot un sitgetà accedir i amb quins requisits els pisos, cases i locals, que no oblidem, han de tenir la finalitat d'ajudar a qui realment ho necessita. Demanem es publiqui la relació de propietats per un nou i més obert procés d'elecció i canvi de patrons veïnals i democratitzar encara més el requisit d'accés a la residència. Es recullen algunes de les coses que vostè ara en el seu torn de paraula ens ha dit. Li demanem, senyor batlle, exergeixi amb la responsabilitat que el poble de Sitges ens mereixem les seves obligacions en tant com a president del patronat, s'allunyi d'accions marcadament partidistes i encara més dels amiguismes que puguin, a partir d'ara, voler exercir una influència en la seva figura, i l'encoratgem prengui l'iniciativa de refer ponts i diàlegs amb qui s'hagin pogut trencar. La CUP li donem un vot de confiança, però actuï. A més, instem els patrons veïnals que avui es presenten a dur aquestes tasques i l'actualització dels estatuts que obliga la llei de fundacions amb celeritat, professionalitat, transparència i sense interessos personals ni polítics, pensant doncs més en la comunitat que som totes les sitgetanes i sitgetans, i un cop a complir aquest mandat, deixar pas a una nova tanda de patrons veïnals que desenvolupin la seva tasca aplicant des de zero la nova normativa. Ànims als nous patrons i gràcies a totes les persones que han volgut parlar amb nosaltres i aclarir-nos els molts dubtes que teníem. La CUP continuarem atents. Gràcies.
Gràcies, senyor Òscar Ortiz. Més intervencions dels grups municipals. Senyor Ricard Vicente.
Sí, gràcies. Bona tarda a tothom. Gràcies, senyor alcalde. Jo crec que no fa falta que faci una explicació tan llarga, més que res, perquè en els últims darrers dos plens el PSC ja s'ha posicionat en aquest tema i també seria repetir-me, i crec que és innecessari. Amb tot, vist que no hem participat en cap sentit a l'elecció dels nous patrons, el nostre vot serà d'abstenció. Pensem que hauria estat més adequat un canvi d'impressions previ a conèixer els nous escollits, però bé, el govern ha decidit actuar així i lliure és de fer-ho. De tota manera, com ja vaig dir a la Junta de Portaveus, doncs esperem des del PSC i desitgem els màxims encerts, la màxima sort i molt bona feina amb les persones que ara s'hi posen al capdavant, els nous patrons veïnals. Però bé, saben que no estem d'acord amb la manera com va marxar els anteriors membres de la Junta del Patronat de l'Hospital, i des d'aquí volem donar-los les gràcies pel treball que van fer a l'administrador, el senyor Toni Baqués, i els anteriors patrons, el senyor Ragón, el senyor Botí, el senyor Mates i la senyora Parcerises. I per no allargar-me, doncs, d'això, molta sort i endavant amb els nous patrons. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Ricard Vicente. Més intervencions dels grups? No, simplement per contestar, agraeixo les paraules dels dos grups de l'oposició, en particular el grup de la CUP, amb el qual doncs, hem tingut converses diferents al voltant de tota aquesta situació, i vostès diria que han assistit a totes aquelles reunions que s'han convocat, cosa que no puc dir del Partit Socialista, però
el seu cas sí que doncs han demostrat l'interès al voltant d'aquest assumpte fins al final, no? Jo els hi voldria dir que realment la situació institucional, situació, diguem, de crisi que s'ha viscut en el si del patronat aquests últims mesos, és una i és important, però el que més ens amoïna lògicament és el funcionament diari, no institucional sinó diari de la fundació, no tant la part de gestió patrimonial sinó la part sobretot de gestió assistencial. Vostè ha citat alguns casos, doncs, alguns expedients laborals que han obert. Realment vostè ho va poder copsar el dia que vam tenir l'oportunitat de reunir-nos amb el comitè d'empresa, no? Realment el clima laboral és molt complicat, és molt complicat, i hi ha molts expedients oberts sobre la taula, expedients que realment es portaven fins al límit de dir, es plantejava el possible acomiadament d'aquell treballador o aquella treballadora sense haver fet un procés prou consistent de demostrar que allò realment, el que havia passat, era sinònim de voler dir que aquella persona havia d'estar acomiadada, no? Tot això ho ha anat enrarint, fins i tot estem en situacions en què acaben amb inspeccions de treball i el jutjat, no? Realment aquí hi ha feina a fer, perquè molt sovint no és només temes de conveni, sinó que de vegades són coses de tracte més personal, de tracte més humà. Per tant, en aquest àmbit, en l'àmbit de la residència, és una qüestió que ens preocupa, i per això es va plantejar en l'últim patronat, no aquest sinó l'anterior, fer una auditoria mèdica, una auditoria de processos mèdics, més ben dit, perdoneu, doncs per aclarir, per escatir que realment tot el que s'està fent dins la residència correspongui el més correcte als processos que pertoquen a nivell dels que s'han de seguir, no? I el mateix en la gestió patrimonial, per si una de les coses que més s'ha posat a la taula aquestes últimes setmanes és l'opacitat amb la qual, doncs, l'hospital ha bellugat aquests últims anys, no? La seva gestió patrimonial. Per tant, no és una fundació pública, l'hospital, però sí que podríem dir que és d'interès públic. Per tant, necessitaríem, doncs, que tots aquests processos fossin clars i fossin coneixedors. Per tant, moltíssimes gràcies per l'oferiment dels dos grups, per anar intentant, doncs, aclarir totes aquestes qüestions. I sobre aquest possible plantejament que feia vostè de lluita d'interessos públics o privats o personals, escolta, estem tots aquí per fer pinya, perquè realment l'interès de l'hospital sigui l'interès social fundacional i cap més que aquest. És voluntat també dels patrons institucionals, no del govern, no del govern, dels patrons institucionals, per tant incloc la parròquia, refer els ponts de diàleg. El que passa que quan hi ha una crisi hi ha un sotrec, bé, això al principi costa, però és voluntat refer els ponts de diàleg. Hi ha alguna paraula més? Alguna intervenció més? Senyor Ricard Vicente, digui'm.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Re, un petit apunt, que m'ha semblat que al principi de la seva intervenció darrera semblava que la CUP tenia més interès o havia tingut més interès en aquest tema i que havia anat més a fons. No voldria que es desprengués d'això, que el PSC no ha tingut el mateix interès, entenc, que qualsevol altre grup. M'ha sonat malament i tan sols ho volia aclarir. Moltes gràcies.
Simplement, si dit això, és perquè em remetia a les assistències del grup de la CUP en coses que s'han convocat de l'hospital i a la no assistència del grup socialista. Encara que sigui justificada, vostès són set, ells són un, ells un de sol, no falla mai, vostès són set, vull dir, no ho sé, ja està. I ho he dit per això, eh? Ho he dit per això, res més. Molt bé, alguna qüestió més? Sí, senyor Òscar Ortiz, endavant.
Agrair-li també, doncs, les paraules que ha dirigit cap al grup de la CUP, i simplement, doncs, sense extendre'ns, perquè ens tornaríem a repetir, ens donarem molt per satisfets si durant aquesta legislatura veiem realment aquestes passes per part del batlle, en tant que també és president de la Fundació, i si veiem, doncs, que es pot anar resolent, es pot anar, doncs, traient aigua clara i es pot anar, doncs, gestionant com cal aquesta institució que tant de bon servei ha donat i ha de seguir donant al poble.
Aquest fou el debat que va posar sobre la taula el nomenament dels tres patrons veïnals, la ratificació dels tres patrons veïnals de l'hospital, Neu Gironès, Miquel Marçal i Oriol Ripoll. Com els comentàvem ahir, què ha de passar ara? S'ha de reunir de nou la Junta de l'Hospital i entre els patrons veïnals i els patrons institucionals han d'escollir el nou administrador de l'Hospital de Sant Joan. Va ser un dels debats a l'entorn de la composició d'una d'una junta, per dir-ho d'alguna manera, perquè hi va haver un altre debat relacionat també amb la composició d'una altra, diguem-ne, junta, grup de persones. Després ja en parlarem de la comissió del Carnaval. Però seguim endavant en l'ordre del dia del ple municipal, Joan.
A continuació es va aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Sitges al document de la coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya sobre els valors socials del fet casteller. Va explicar la regidora Mireia Rossell aquesta proposta que havia arribat a través de la Colla Jove de Castellers de Sitges. Tant els dos grups de l'oposició, tant la CUP com el grup municipal socialista, es van afegir a aquesta petició d'adhesió de l'Ajuntament als valors socials del fet casteller. Després es va aprovar una modificació d'un expedient de crèdit, es va retirar un punt de l'ordre del dia que tenia relació amb la resolució de les al·legacions presentades per Comissions Obreres a la modificació de la relació de llocs de treball, i es va aprovar la declaració de servei públic essencial de caràcter propi de l'Ajuntament de Sitges. El títol és aquest, es referia aquest punt a aspectes del servei de comunicació de l'Ajuntament. Va explicar el regidor de Recursos Humans, Magí Almirall, que es tractava d'adaptar a la llei la necessitat de renovació de llocs de treball amb temporalitats antigues, és a dir, persones que estan treballant a la casa amb un règim temporal, que no són fixes a la plantilla i que pels canvis legislatius ara es necessita que els seus llocs de treball estiguin lligats a la declaració de serveis públics essencials. La regidora del grup municipal socialista, Carme Sant Miguel, va explicar que en el seu dia el PSC va votar a favor de l'Espai Jove, de la declaració de l'Espai Jove com a servei públic essencial, però va demanar que alhora es fes un estudi sobre els serveis essencials de l'Ajuntament, i li va sobtar que el segon servei declarat com a essencial sigui el servei de comunicació. Òscar Ortiz també va posar en dubte que, malgrat no oposar-se en aquest punt, que la resta de serveis de l'Ajuntament depenguin de l'essencialitat o no del servei de comunicació de l'Ajuntament. La resposta de Magí Almirall va ser que les temporalitats que hi havia a l'Ajuntament fa 2 anys eren un escàndol i que la tasca ha de ser indispensable per poder-se renovar, és el que marca la llei, i que per això es tira endavant d'aquesta manera. La resposta de Carme Sant Miguel va ser que l'Ajuntament no produeix un sol producte i que sembla exagerat que s'anomeni com a essencials determinats serveis. A partir d'aquí va haver una mica d'estira i arronsa, perquè Magí Almirall va dir-li a Carme Sant Miguel que si el PSC hi votava en contra està dient que no volen aquestes persones, cosa que Carme Sant Miguel va dir que de cap manera, que el debat simplement anava sobre si el servei s'havia de considerar essencial o podia considerar-se en altres termes. El punt, en qualsevol cas, va ser aprovat amb els vots a favor de l'equip de govern, el vot contrari del grup municipal socialista i l'abstenció de la CUP. I per últim, dintre dels punts que portava el govern, hi ha el donar compte de l'informe emès pel Departament de Llicències i Projectes en relació a l'atorgament de subvencions de les meses de concertació del Pla de la Xarxa de Governs Locals 2012-2015 de la Diputació de Barcelona. Elena Redondo, la regidora d'Urbanisme, va agrair aquesta aportació de la Diputació de Barcelona, que puja gairebé 1 milió d'euros, amb l'aposta per la rehabilitació de projectes de turisme. En concret, són 4 els projectes que han estat aprovats: l'adequació de la Biblioteca Popular Santiago Rusiñol, que de fet ja han començat les obres, la revisió del Pla Especial del Patrimoni i el Catàleg de Masies, és a dir, el famós Catàleg del Patrimoni, per una altra banda l'elaboració d'aquest Catàleg de les Masies del terme municipal, el Pla de Dinamització de les Oficines d'Informació Turística i, per últim, les obres de condicionament de la coberta i la ventilació del Prado. Aquest últim, segons va explicar Elena Redondo, era el que més havia costat que s'incorporés dintre d'aquest pla de la Diputació, però finalment es va poder incorporar. Marquero, del grup socialista, va explicar que el programa Xarxa marca les prioritats de la inversió dels governs, del govern Forns, les primeres grans prioritats d'inversió que es tenen durant aquesta legislatura, i la valoració que en fa el grup municipal socialista és molt positiva. La biblioteca, va recordar Marquero, que el govern Baiget ja va intentar la construcció d'una nova, després va arribar la crisi, i finalment el PUOSC que s'havia de destinar a la nova biblioteca es va poder destinar a una mica d'esmena dels problemes i els dèficits que tenia tenia la vella, però que calia seguir-hi treballant. A part, doncs, també va considerar positives les inversions tant en Prado com en un sector estratègic com és el turisme i també en l'elaboració d'aquest nou catàleg. En qualsevol cas, va dir que 1 milió d'euros queda per sota del 1,2 milions d'euros que es van aconseguir la passada legislatura, al qual s'ha de sumar la recerca de finançament en el projecte dels museus o el passeig dels Balmins. Va acabar reclamant Marquero més lideratge per a altres projectes, com per exemple la reforma també necessària, segons Marquero, del Maricel de Terra, o també la reforma de la Casa de la Vila. Per últim, Elena Redondo va respondre a Marquero que tanmateix aconseguir 1 milió d'euros en el moment actual no és cosa fàcil. Escoltem, per tant, aquest debat lligat a les grans inversions d'aquesta, ja podem dir-ho, grans inversions d'aquesta legislatura a través d'aquest programa de la Diputació de Barcelona. Comença explicant el punt la regidora d'Urbanisme, Elena Redondo.
Finalment hem sabut quins projectes eren mereixedors d'aquesta subvenció. En primer lloc, agrair la generosa aportació de la Diputació de Barcelona al nostre municipi, que en aquests moments de greu crisi econòmica és d'agrair que la Diputació hagi, entre tots els projectes presentats, hagi cregut que aquests eren mereixedors d'aquesta subvenció. Aquests projectes entenem que reflexen l'esperit del pla de mandat d'aquest govern, que no és altre que a mi mai cuidar el nostre patrimoni, és a dir, apostar per la rehabilitació d'aquells edificis amb alt valor patrimonial. Així com també donar una aposta clara per els projectes vinculats amb el turisme de Sitges. Bàsicament, per enumerar quins són aquests projectes, podríem dir que en primer lloc és mereixedor d'aquesta subvenció l'adequació de la Biblioteca Santiago Rusiñol, la rehabilitació integral d'aquest edifici, que entenem és una de les apostes clares d'aquest govern. En segon lloc, també ho és la revisió del Pla Especial de Protecció Arquitectònic i Catàleg de Sitges i el Catàleg de Masies de Sitges. Aquestes dues eines ens han de permetre, per una banda, protegir millor el nostre patrimoni i també tenir totes les masies de Sitges inventariades en un catàleg. També s'inclou entre els projectes subvencionats el pla de dinamització de les oficines d'informació turística, peça clau d'aquest govern. I finalment, un dels projectes doncs, que potser ha costat més i que hem estat lluitant fins l'últim dia i finalment la Diputació ha entès que també era mereixedor d'aquesta subvenció, han estat les obres de condicionament de la coberta i els conductes de ventilació del casino Prado Sobrense, del teatre. Aquesta subvenció ens permetrà fer un primer pas en la rehabilitació integral d'aquest edifici i tenir-lo plenament adequat a les necessitats actuals. Gràcies.
Gràcies, senyora Redondo. Torn de paraules pels grups. Senyor Marquero, té la paraula.
Sí, gràcies. Avui s'ha donat compte del programa d'inversions bàsic que l'Ajuntament de Sitges farà aquesta legislatura. Si deixem de banda el programa POSC de la Generalitat 2013-2016, que sembla que no aportarà xifres rellevants, a diferència de passades convocatòries, si també deixem de banda el tema de l'Escola Agnès de Sitges, que caldrà veure si, com tots desitgem, es concreta en el futur pressupost d'inversions de la Generalitat, si també suposem que l'Ajuntament amb recursos propis només podrà entomar grans inversions amb la venda de patrimoni i en aquest sentit la possibilitat més realista podria passar per l'edifici de turisme a l'Oasi valorat en prop d'un milió d'euros. Fetes aquestes consideracions prèvies, el programa Xarxa Governs Locals de la Diputació 2012-2015, que avui passa a ple, és hores d'ara el programa que possibilita i defineix les primeres prioritats d'inversions del govern Forns. Aquestes prioritats, per volum econòmic, són la Biblioteca Santiago Rusiñol i el Prado. Certament, per nosaltres, no han estat una sorpresa. La nostra valoració del finançament dels quatre projectes és molt positiva. En primer lloc, la Biblioteca Santiago Rusiñol, tema que ve de lluny, primer amb la voluntat del govern Baiget de construir una gran biblioteca al costat del parc de Can Robert, inversió valorada en 6 milions d'euros, malauradament aturada per la crisi i finalment reconvertida en la millora de l'accessibilitat de la Santiago Rusiñol. Recordar que l'anterior govern va canviar el POS del projecte de Can Robert a la Santiago Rusiñol. Per tant, aquest projecte, que ja l'hem votat afirmativament en aquest ple, aquesta legislatura té tot el nostre suport polític. En segon lloc, la coberta i les instal·lacions del Prado. En aquest cas, també tindran el nostre suport explícit. L'edifici noucentista del Teatre Prado és un valor patrimonial de primer nivell, reflex de la identitat de la vila i de la seva cohesió social, i cal preservar-lo. És una intervenció necessària si volem garantir el manteniment de les pintures de Ferrer Pino i la seguretat de l'edifici. I per possibilitar aquests ajuts públics, en l'anterior mandat es van constituir les fundacions. En tercer lloc, els ajuts a la dinamització de les oficines de turisme, sempre necessaris per tal de donar suport al motor econòmic de la vila, que no és altre que el turisme. En aquest sentit, pensem que era més prioritari assegurar les obres d'adequació de Can Milà, que arrosseguen una subvenció aconseguida a la darrera legislatura de 150.000 euros. Ja sé que les han sol·licitat amb el programa PUOS de la Generalitat, però no tenim coneixement de la resolució final de l'expedient hores d'ara. I finalment, la revisió del Pla de Protecció Arquitectònic del 91, si no recordo malament, redactat i aprovat pel govern socialista amb la finalitat de protegir els edificis històrics i que cal actualitzar i que també va quedar pendent la darrera legislatura. Dit això, la quantia total puja a prop del 1 milió d'euros. Francament, n'esperàvem una mica més d'aquest programa de la Diputació negociat amb l'Ajuntament. El darrer pla, el 2008-2011, amb l'anterior govern socialista, vàrem obtenir 1.245.000 euros, un 25% més. Però on realment es va posar el llistó ben alt és en la recerca de finançament per a la reforma dels museus de Sitges, projecte liderat per la Diputació de Barcelona i amb una especial i evident implicació del que en aquells moments era el seu número 2, Rafael Roig. Museus pressupostats inicialment a 9 milions d'euros o d'altres projectes com el Passeig Balmins negociats amb el Ministeri de Foment per un import superior als 4 milions d'euros, amb dos projectes sense cap aportació municipal. És en aquest sentit, i ja per acabar, que reclamem d'aquest govern més lideratge per entomar altres grans projectes, com la rehabilitació del Maricel de Terra, la Casa de la Vila o el Passeig Marítim de les Botigues, entre d'altres. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Marquero. Més intervencions? Senyora Elena Redondo, té la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Bé, aconseguir gairebé 1 milió d'euros en el moment econòmic actual, li dic, senyor Marquero, que no és fàcil, no és fàcil. Per suposat que estem treballant amb altres administracions per tal de poder obtenir finançament per tots aquests projectes que vostè anomena, però només posar de manifest que la situació actual no és la situació de fa 4 anys. Pel que vostè comentava, la inversió a Can Milà potser no és incompatible amb aquests diners que hem rebut de la Diputació. De fet, el que estem negociant és que pugui ser combinable amb els ingressos que tenim pressupostats per altres vies de finançament. Tan sols dir això, que 1 milió d'euros és una quantitat de la qual tot aquest govern està molt satisfet perquè demostra la confiança i la voluntat de la Diputació de Barcelona d'invertir en projectes que suposen rehabilitar i conservar el patrimoni d'aquesta vila. Gràcies.
10:52, era un altre dels punts de l'ordre del dia que feia referència a aquesta aportació que farà la Diputació de Barcelona i que servirà per al manteniment econòmic d'un seguit de projectes. Per una banda, aquesta qüestió de les oficines de turisme i la difusió de la informació turística de Sitges, per una altra l'arranjament important, urgent, de la coberta del Teatre Prado, per una altra l'aportació econòmica que farà la Diputació de Barcelona al projecte també de la Biblioteca Popular Santiago Rusiñol, i per una altra, i aquest segurament també agradarà més d'un perquè fa anys que s'arrossega la qüestió de la confecció del catàleg patrimonial de Sitges, del catàleg dels edificis patrimonials, doncs també hi haurà part d'aquest 1 milió d'euros que anirà precisament per a la redacció d'aquest catàleg del patrimoni. I el punt sí que es va aprovar amb una conciliació col·lectiva, aquest, eh?
No es va aprovar.
Gairebé? No, era un ordre, era senzillament un donar compte. El que hi havia era precisament una conciliació col·lectiva d'aprovació, el que es donava compte, això sí.
A continuació, i abans d'arribar al control dels òrgans de la corporació, hi havia un torn, un punt, que va entrar pel torn d'urgència, la modificació de la comissió de Carnaval, la comissió de Carnaval, després que Isaac Bielsa s'hagi convertit en president del Prado, doncs Isaac Bielsa va presentar la seva dimissió com a president de la Comissió de Carnaval i calia triar una nova presidència. Finalment, aquesta ha recaigut en Carles García Ojeda, l'expresident o l'encara president, però doncs que deixarà
de
ser-ho,
de suposar,
de la Comissió de Reis, i també doncs es van proposar a dues persones per formar part, no en nom de l'Ajuntament, però sí nomenats per l'Ajuntament d'aquesta comissió, que seran Marc Macià i Calan Frame. Aquests dos, o aquestes tres persones, són les que s'incorporarien al costat de doncs, l'ordenament normal d'aquesta comissió de Carnaval, amb dos representants del Prado, dos representants del Retiro i els representants de la resta de les entitats que col·laboren, més la Reina, més el Carnestoltes. Òscar Ortiz va preguntar doncs, pels motius que havien portat a prendre la decisió de triar aquestes persones i fins i tot es va qüestionar si calia, si era un bon moment també per preguntar-se com estava repartit doncs, aquesta representativitat a la comissió de Carnaval. Per la seva banda, Ricard Vicente va afirmar haver rebut trucades de les dues entitats, és a dir, entenem, de Prado i de Retiro, amb dubtes amb aquesta nova presidència, i va entendre que no es parteix del necessari consens per tirar endavant una comissió d'aquesta mena. Miquel Forns va respondre que en qualsevol cas aquestes trucades no les haurien fet els presidents. Ricard Vicente no va voler doncs explicar qui li havia fet aquestes trucades, simplement,
entre altres coses, perquè li havien dit que no ho fes públic, tampoc.
Però que en qualsevol cas el fet de que li fessin aquestes trucades sí que donava a entendre que no hi havia doncs, això, el consens per la persona triada. Doncs com dèiem, l'alcalde va respondre que en qualsevol cas són els presidents que tenen via directa amb la regidoria els que podrien, en nom de l'entitat, qüestionar aquest nomenament i que no ho havien fet. Per la seva banda, Magí Almirall va explicar que no és fàcil trobar una persona de consens i que tothom s'hi vulgui posar al voltant. I aquí va obrir-se una certa controvèrsia al voltant del perfil més o menys polític que han tingut o que poden tenir els presidents de les comissions com la de Carnaval. De fet, Magí Almirall va dir que precisament la comissió de Carnaval probablement és la que té menys presència de l'Ajuntament perquè doncs, bona part del pes de l'organització ja recau en les entitats que l'organitzen. Per tant, doncs, entén Magí Almirall que no hi ha quotes polítiques al voltant de la comissió de Carnaval, una qüestió en la que va estar d'acord Ricard Vicente, però que en el fons el debat sí que va girar al voltant del perfil més filo cap a uns o filo cap als altres que podien haver tingut tenien actualment els presidents de les comissions. Tanmateix, finalment la votació de la nova presidència de la comissió o de la modificació de la comissió de Carnaval es va acabar amb els vots favorables de l'equip de govern i de la CUP i l'abstenció no vot contrari, però sí l'abstenció del grup municipal socialista. Escoltem, per tant, aquest debat que comença doncs, amb l'explicació per part de l'alcalde del regidor Magí Almirall d'aquesta modificació en la comissió de Carnaval.
El Carnaval és una gran festa. Jo crec que el Carnaval a la vegada és part de la nostra marca. O sigui, Sitges és conegut al món sencer moltes vegades connectat amb la festa del Carnaval, amb les activitats que hi fem, amb l'èxit de tot el programa, i per tant és una tasca que es necessita fer molt de temps. La comissió de Carnaval anterior doncs, ha acabat la seva tasca, també l'anterior president doncs, ha ocupat altres càrrecs de la vida associativa sitgetana, i llavors portem aquí la proposta per nomenar nou president i nous vocals. Hi ha una part dels vocals que portem aquí que són els vocals que nomena directament l'Ajuntament, i després, tal com indica el protocol de la comissió, hi ha també renovacions en un vocal del Retiro i en dos vocals del Prado. Per tant, el que portem aquí és la proposta perquè doncs, el Carles García Ojeda, una persona doncs, ja implicada en el poble perquè ha estat 2 anys president de la Comissió de Reis i ha fet una tasca doncs magnífica en la Comissió de Reis, que li hem agraït altres vegades doncs, aquí, doncs, ha decidit posar l'esforç per tirar endavant la Comissió de Carnaval en els anys 14 i 15. Per tant, és la proposta que faig. Moltes gràcies al Carles doncs per oferir-se i per entrar-hi amb il·lusió. A la vegada, a la comissió també proposem que entrin 2 vocals per la part de la regidoria, que són el Marc Macià i el Calen Frame, tots 2 persones que els darrers anys han treballat al Carnaval. El Marc sobradament creant doncs, un dels grups més grans i a més més especials o treballats, no?, que és el Mercatú, i que ens ha mostrat Sitges doncs, a molts llocs i és un dels estels de Carnaval. El Calen doncs, també ha estat treballant pel Carnaval en la zona de voluntariat i ajudant en la seguretat de les festes, que és una peça doncs, importantíssima de la festa de Carnaval. A més, doncs, l'Isaac Bielsa, la Carme Artigas seran els nous vocals pel Prado i el José Ramón Hurtado és el nou vocal per la Societat del Retiro. Així doncs aquest és el canvi en tota la comissió. Agrair novament la tasca del president anterior i dels vocals sortint, que són el Josep Pérez, la Gesa Montaner, l'Ignasi Rubí, el Jesús Monedero i la Núria Fuentes, que ens han fet doncs, 2 anys de Carnaval magnífics i que hem gaudit tots. Gràcies, senyor Batlle.
Gràcies, senyor Mirall. Torn de paraules pels grups. Senyor Òscar Ortiz. No, sí?
Sí.
Ah, va. És que va semblar que feia així molt llapis. Té la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Res més lluny del que ens anem trobant doncs, durant aquesta legislatura en el moment de conformar grups com comissions, juntes, etcètera, no? El que sí que voldríem, i ja ho hem anat exposant en d'altres ocasions, per tant no és nou el que diem, veure encara doncs, major implicació de la ciutadania, l'autoorganització de les colles, que ja es produeix, no és que estiguem dient que això no és una realitat, sinó que el que demanem és encara més. Per tant, simplement, com que és una urgència i ens ha caigut ara a les mans, preguntar quin han estat els criteris per valorar que, tot i que la Societat Recreativa del Retiro i la Societat Casino Prado Sobrense tenen un gran pes en aquesta festa i, per tant, gràcies a ells, autoorganitzant a la ciutadania i els sitgetans durant tants i tants anys, podem doncs, tenir aquest carnaval que ha evolucionat també al llarg de la història i que ha esdevingut diferent de com aquestes entitats el van iniciar o el poble de Sitges el van iniciar. Voldríem saber per quins criteris doncs, gent com els independents, que també ja acumulen forces anys a l'esquena i esforços, o d'altres colles com les que aquí s'esmenten, per raons entenent doncs, de pes històric, potser se'ls ha donat doncs, només un representant. Voldríem saber els criteris de per què no poden doncs, també tenir 2 representants, i voldríem saber doncs, també per què els vocals proposats des de la regidoria responsable de festes, en aquest cas doncs, és de 2 membres i per tant tenint més pes que els que estan autoorganitzats en la ciutadania, que com a CUP, i vostès ja saben, és el que volem o creiem que tindria que tenir més pes.
Gràcies, senyor Òscar Ortiz. Més intervencions dels grups. Senyor Ricard Vicente.
Sí, gràcies, senyor alcalde. El seré molt sincer, com sempre. Ja me l'esperàvem, i ens l'esperàvem aquesta urgència per una qüestió de que durant el dia d'abans d'ahir i d'ahir vam rebre una sèrie de trucades, en aquest cas a la meva persona, de que les dues entitats grosses, sense menys tindre les altres entitats, faltaria més, em posaven dubtes amb aquesta nova comissió, representants del Retiro i representants del Prado. Jo els hi vaig preguntar el per què, de per què tenien aquests dubtes davant d'aquestes persones, i em demanaven que no s'havia pactat prou amb aquestes persones qui havia de ser el president del Carnaval i que no se sentirien fins i tot en cert punt representats. Arribats a aquest punt, entengueu que a part que anirem a l'abstenció, perquè entenem que hi ha dubtes seriosos d'aquestes persones, sí que m'agradaria fer la reflexió que hem de ser conscients que les presidències d'aquestes comissions han de ser persones de consens, sense menys tindre cap persona en cap sentit. Però és evident que quan poses una persona al capdavant d'aquestes comissions, i més el Carnaval, que evidentment tots 21 sabem el que representa aquesta festa, la més nombrosa i la més, diguem-ne, la que mou més gent de tot el calendari festiu, amb temes de seguretat i amb molts altres temes delicats, si més no, enteníem que cal màxima col·laboració, vull dir, màxima cohesió, màxima bona entesa entre les entitats històriques i la resta i aquestes noves persones. Per tant, ens va posar en dubte el votar favorablement davant d'aquesta comissió. Així mateix també ens trobem que entenem que si el president passa a ser el cap responsable d'aquesta comissió, volem que també ens ho ratifiquin, deixa de ser-ho d'aquella que aquests dos últims anys n'ha estat representant, com és la Comissió de Reis. Tot una cosa per l'altra ens fa veure que no parteix del necessari consens, amb tota la bona idea i construcció i de plantejament edificant, demanem que ho valorin, que ho plantegin, si cal retirar el punt, i si consideren que cal tirar-ho endavant, doncs d'entrada ens abstindríem perquè ens ha sobtat les persones que s'han posat en contacte, i com entendran, no diré els noms, perquè també m'ho han demanat que no els digui, per tirar-ho endavant. Davant de tot, sorpresa, i bé sabent que doncs, aquesta comissió, com aquelles altres grosses de les festes de la vila, doncs demanen... Som persones, ens coneixem tots, les entitats, els col·lectius, els representants de cada sector, i creiem que és necessari que comptin amb aquest recolzament inicial, sincerament. Gràcies.
Gràcies, senyora Carvicente. Si vostè no vol desvetllar el nom d'aquestes persones, entenc jo que no deuen ser els presidents de les entitats, doncs, perquè els presidents de les entitats tenen via directa amb la regidoria de tradicions i festes. Deuen ser persones que no són els presidents.
Jo li dic el que li he dit, senyor alcalde. No em faci dir qui és i qui no és, perquè m'han demanat que no ho digui. Que... Si vol creure en la meva paraula, jo no. Li asseguro que és així. Si no, davant d'aquest dubte, senyor alcalde, ens anirem a l'abstenció. Per això li he explicat el què.
No dubto de les seves paraules, jo no dubto que vostè l'hagin vingut a veure, però entenc que si no vol dir, si no hauria dit, són els presidents, perquè els presidents tenen via directa amb la regidoria de tradicions i festes. Senyor Magí Mirall, té la paraula.
Bé, gràcies, senyor Batlle. Aclarint en el regidor Ortiz, la comissió està formada segons el que es va aprovar en el seu dia, diguem-ne, de conformació d'aquesta comissió. Cada comissió té una diferent composició. La de Reis doncs, té una manera, la Festa Major en té una altra i el Carnaval en té una que té poc control municipal. Doncs perquè, tot i que ratifiquem des d'aquí, bàsicament els vocals, la majoria de vocals són vocals de les entitats i el que fem nosaltres és només ratificar-los i, en canvi, el president i dos vocals sí que els posem nosaltres. Per tant, en el sentit de la participació ciutadana tingui clar que la comissió de Carnaval és la que des de la societat civil mobilitza més clarament les persones cap a la comissió. Concretament llavors la normativa de la comissió aquesta diu doncs, que tant Prado com Retiro tindran dos representants, que els independents en tindran un i que la resta de grups en tindran un altre. Els grups que són independents però no són els independents, diguem-ne, en tenen un. Això més o menys està, jo ho veig bastant justificat per el volum d'esforç que es fa en la festa, perquè Prado i Retiro porten un volum molt més gran doncs, de grups, de balladors i de carrosses doncs, en el Carnaval que no pas doncs, els independents que porten un grup doncs, més petit i els altres grups també és menor. Per tant, trobo que és una participació lògica, diguem-ne, aquesta de 2-2, 1-1, i després doncs, el ple municipal, la regidoria, doncs, tenim el marge de nomenar president i nomenar dos vocals. Bé, sobre l'urgència, doncs, els hi vaig dir els noms i vam estar-la comentant en la comissió informativa. Realment això hagués entrat a la comissió informativa, el que passa que les entitats, tant Prado com en Retiro, ens han donat noms i les persones molt a última hora, perquè les persones que anomenem des de la regidoria sí que les teníem decidides i bé els hi vam dir ja els noms a la comissió informativa. Jo crec que no és fàcil trobar persones que es vulguin implicar i després que tothom doncs s'hi posi al redador, no? I la veritat és que el Carnaval, si mirem els últims presidents, doncs sempre han tingut alguna connotació en la qual podem pensar doncs que ens agradarà més o menys, si mirem els darrers presidents. En aquest cas portem una proposta que neix molt de la ciutadania, que moltes vegades el president de Carnaval ha nascut ja a la vida política. I el ple municipal l'ha votat per unanimitat, nascent el president de la vida política, que seria un moment. Aquesta vegada portem una proposta que neix de la ciutadania, portem una proposta de vocals que també neix de diferents tendències. Home, jo li faria repensar el vot a favor de tota la corporació, perquè la veritat és que és una comissió aquesta que per primera vegada en un temps, doncs, de veritat que neix molt més de les tendències obertes i de tots els partits i tal que el que havíem vist fins ara. I per tant, m'agradaria que repensés el recolzament perquè realment és una comissió més oberta. Gràcies, senyor Batlle.
Gràcies, senyor Mirall. Més intervencions dels grups? Senyor Ricard Vicente, té la paraula.
Sí, no he acabat d'entendre les darreres paraules del regidor, senyor Mirall. Això de que està més obert amb els partits i que està pluralment, políticament és més plural que mai. Jo entenc, ho he volgut pensar sempre, que aquesta mena de comissions estaven bastant al marge de tot això i que mai ningú havia mirat per les quotes, si és que hem d'anar cap aquí. O així ho he volgut sempre veure. El marge és que les persones que hi haguessin siguessin més conegudes d'una o l'altra quan en algun govern d'un color o d'un altre, però mai en anar a buscar la participació política en cap sentit amb aquest tipus de comissions, o vull creure-ho així.
Gràcies, senyor Ricard Vicente. Senyor Major Mirall, si per al·lusions vol contestar, i després sí. El senyor Oscar Ortiz.
Pues exactament, jo crec que m'ha entès perfectament perquè ha dit que aquesta comissió era més plural que mai políticament, diguem-ne.
No, I
home, tenint en compte que si vostè mira enrere els presidents de Carnaval, doncs li serà fàcil. Per tant, doncs, últimament els presidents de Carnaval han sigut els regidors de partits. Llavors, home, això està molt bé perquè els regidors són persones que s'impliquen en el poble i això està molt bé, però no deixa de tenir una visió política, el fet de que siguin ells regidors. Llavors, ara en aquests moments aquesta proposta doncs és... Clarament, doncs, si no eres regidor, bé, persones significades del partit, perdó, però ens hem entès perfectament. Per tant, els hi torno a demanar que de veritat que facin un esforç de pensar-s'ho i que recolzin una comissió doncs, que és oberta. Gràcies, senyor Batlle.
Gràcies, senyor Mirall. Senyor Òscar Ortiz, que havia demanat la paraula. Endavant.
Gràcies, senyor Batlle. Simplement... Agraïm doncs les explicacions perquè ens volíem centrar en aquest fet de com s'ha repartit o com s'ha fet aquest criteri perquè hi hagi membres. En certa manera, amb algunes coses sí, amb algunes no, ens donem per satisfets amb la seva resposta com a regidor de festes. Si ho recull doncs, el protocol o el document, doncs, ens el mirarem i perquè no doncs, és tasca de tots, teixit associatiu i representants polítics, de que les coses cada vegada millorin més. No? I aquest text doncs, ja mirarem de que també pugui anar millorant. En cap moment, i ho volem deixar-ho doncs, així de manera clara, suposo que ja s'haurà entès per part de tots els ciutadans que estiguin aquí i ens puguin escoltar, que la CUP no posem cap objecció amb les persones presentades. Cap objecció, sinó tot el contrari. creiem que justament, i és el que hem dit, no? És el que portem sempre ple darrere ple, i en moltes manifestacions públiques que fem la CUP, que el teixit associatiu ha de ser, en aquestes qüestions festives, ha de ser molt més important que el pes que puguem tenir els qui tenim, doncs, la sort o l'experiència de poder viure com a responsables polítics o càrrecs electes. Entenem que és el teixit associatiu que ha de tenir més protagonisme, i és així en el sentit de les paraules que ho estàvem intentant doncs expressar. Seguim per això sense veure amb bons ulls que hi hagi dos vocals proposats des de la regidoria, i no ho veiem amb bons ulls perquè vostè ha citat que fins ara hi havia poc control municipal de la festa del carnaval. Sí, m'ho ha dit, poc control municipal de la comissió. M'ho ha dit amb les seves paraules, ho podrem recuperar en les actes. Vostè ho ha dit. Per tant, nosaltres li voldríem dir que el control no ha de ser damunt de la comissió de carnaval, sinó que ha de ser, per part de l'Ajuntament, el seu protagonisme i el seu control ha de ser perquè la festa esdevingui amb seguretat un cop surt als carrers i hi hagi una relació de cooperació entre qui som, l'administració, i el teixit associatiu al qual em refereixo. Per tant, això és com una lluita, ho veiem així la CUP, que intenta polititzar una festa, i nosaltres creiem que les festes doncs, no cal polititzar-les, i aquí s'ha portat ara un debat entre els companys del PSC i vostè amb un to polititzant envers el carnaval. Però bueno, també hi ha coses positives, i són les que també doncs, volem dir la CUP, que és que hi ha un vocal que representarà el grup del Carnestoltes i a la Reina, i això doncs, ho trobem una molt bona resposta. I per tant, simplement doncs, que com que diem, el més important són les persones i el teixit associatiu, animar amb la gent que entra de vell nou en aquesta comissió, i endavant, perquè estem completament d'acord, i per tant el nostre vot serà favorable com a grup municipal a aquesta nova composició. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Òscar Ortiz. Alguna paraula més, senyor Magí Mirall? Jo, si no em sembla recordant, penso que no s'ha alterat de l'anterior mandat aquesta la forma que té la comissió els representants, que hi hagi un representant del Carnestoltes, un representant de la colla que fa la Reina, tot això ja hi era, no és pas cap novetat. I això em penso que sota la regidoria de festes amb el senyor Rafael Roig al capdavant ja es va configurar d'aquesta manera i és una fórmula que funciona. No, només un detall, de vegades ens centrem molt amb la rua. El carnaval no és només la nit de la rua i les colles i comparses que hi participen. És tots els actes previs i de dijous gras a dimecres de cendra. Les dues entitats que organitzen més actes més enllà de les rues aquells dies és el Prado i el Retiro. Val? O sigui que no és només que tinguin una representació una mica més que els altres perquè treguin més colles o comparses, sinó és perquè durant tots els dies de carnaval i els actes previs organitzen molts actes. I concretament hi ha una de les dues entitats que organitza actes cada dia. Cada dia.
Un quart de 12, Carles García Ojeda, nou president de la Comissió de Carnaval, i en el rerefons, doncs, aquesta certa situació enigmàtica que va plantejar Ricard Vicente a partir de les trucades que li havien arribat de Prado i de Retiro sobre la idoneïtat o no de Carles García Ojeda com a president de la Comissió de Carnaval. Bé, el temps ho dirà. En qualsevol cas, el ple va aprovar el seu nomenament en aquesta nova Comissió de Carnaval i, òbviament, això comportarà canvis també a la Comissió de Reis que presidia fins fa ben poc Carlos García Ojeda. I ens fiquem ja en l'apartat de les mocions. N'hi havia dues mocions presentades per la CUP. La primera, la moció per la millora de la transparència informativa del consistori de la vila, dels seus comptes municipals i dels càrrecs públics.
Una moció que va bàsicament instar a l'Ajuntament de publicitar tant a la seva web com per tots els mitjans diversos aspectes, des del sou dels regidors fins a tots els aspectes relatius a subvencions, aprovacions, preguntes al ple. És un seguit, ara el sentiran, que feia Òscar Ortiz. Va ser una moció d'allò que el Parlament en diuen transaccional, és a dir que tots els grups van anar dient la seva i finalment doncs, es va aconseguir un redactat consensuat que va ser finalment aprovat per unanimitat. Per una banda, Marquero va dir-li a Òscar Ortiz que el grup socialista compartia l'esperit de la moció, però no compartia el fet que es publiquessin els emoluments que els regidors perceben en d'altres institucions que no fossin l'Ajuntament. Això inicialment, després doncs, es va acabar pactant que sí que s'incloguessin totes aquelles altres institucions, si es manifestava que era de manera separada, perquè recordem tenim regidors que són membres del Consell Comarcal i que doncs perceben retribucions per aquest concepte, hi ha un regidor que és membre de la Diputació de Barcelona, hi ha una regidora que és senadora, i per tant doncs hi ha diverses percepcions públiques més enllà de les estrictament municipals. Finalment doncs es va incorporar amb aquesta petició expressa del grup municipal socialista. I per altra banda, Josep Moliner, en nom del govern, va dir que la voluntat del govern era també afegir-se a la moció, però hi va incorporar alguns matisos, com per exemple no incorporar l'àudio de les preguntes del públic en els plens, perquè va dir Moliner que no hi havia ara per ara els mitjans tècnics que ho permetessin. Doncs algunes d'aquestes esmenes de caràcter menor que van ser totes elles acceptades finalment per Òscar Ortiz. Per tant, doncs, aquesta moció per la transparència informativa va ser finalment aprovada per unanimitat. Escoltem les consideracions inicials i la lectura de la moció que feia el regidor de la CUP com a ponent de la mateixa, Òscar Ortiz.
D'ençà de la contrarreforma cultural neoliberal i reaccionària que ara sembla imposar-se amb tots els seus equivocats dogmes, la onada de privatitzacions d'empreses públiques i en molts casos estratègiques va entregar aquestes i tota la riquesa que genera en mans d'amics, familiars i còmplices dels polítics que abanderaven aquelles polítiques. No són cap secret les fortunes que van amassar Thatcher i la seva família o els seus successors John Major i Tony Blair a base de privatitzacions. També el temps que ha fet ben clares les circumstàncies d'aquestes polítiques en d'altres països, entenent i normalitzant la corrupció institucional, el sistema de portes giratòries en el que s'entra per un càrrec públic i se surt a la directiva d'una empresa multinacional, el tràfic d'influències, l'amiguisme i el clientelisme dels polítics a favor d'unes empreses convertides en monopoli privat. Aquesta corrupció institucional s'ha formalitzat fins al punt de portar-nos a l'actual crisi, doncs fou la negativa dels polítics de l'Estat a prendre mesures contra la bombolla immobiliària i per frenar l'especulació la que, al petar la bombolla, dugueren a la crisi financera, per tot seguit socialitzar les pèrdues generades per la rapacitat dels bancs entre el conjunt de la població a l'entrega al fons de l'erari públic per salvar els beneficis d'aquests. Masses vegades, fruit d'aquella contrarreforma cultural reaccionària iniciada als anys 70 de la mà dels famosos Chicago Boys, de Milton Friedman i companyia, les persones que s'han dedicat i es dediquen a la política des d'institucions públiques hem oblidat el servei de qui està en realitat. I ho hem demostrat directament, no està al servei de qui ha d'estar, que és el poble, i no dels interessos dels poderosos que han alimentat aquest sistema de portes giratòries promovent el desmantellament i l'anorèxia de l'Estat, aquell Estat que era o volia ser la defensa del poble davant els interessos i el poder dels rics. La sensació generalitzada que s'ha quedat de tot plegat és que la corrupció és part inherent de la praxi política. I això també hi ajuda molt al tractament de la informació que es fa des de les institucions, el difícil entramat de lleis escrites invariablement en un codi gairebé il·legible pel comú dels ciutadans, presentant volgudament les accions de govern com a quelcom massa complex per la gent de peu. La voluntat de la CUP al presentar aquesta moció per comprometre el consistori en assolir un major grau de transparència normativa és precisament començar a trencar aquesta visió de la política per la via de transformar, metafòricament parlant, les fredes, opaques i gruixudes parets d'aquesta institució en un entramat de vidre i miralls on res es pugui amagar. Es tracta, en definitiva, de marcar uns mínims des d'on començar la feina per mostrar transparent la nostra responsabilitat de càrrec al servei de les persones. És al nostre entendre un primer pas, el que ens obliguem a posar a disposició del poble de Sitges, almenys virtualment, el màxim d'informació possible i de la forma més clara i entenedora per evitar equívocs i informacions sesgades o interpretatives que adulcorin o distorsionin la realitat, per demostrar que totes les que estem aquí hi som realment per una voluntat de servei públic, és a dir, el servei dels nostres ciutadans, i no sols dels interessos. Per tant, proposem la relació dels següents acords. Publicar al web de l'Ajuntament de forma més clara a com es fa de forma actual, i si tècnicament s'escau en una pestanya concebuda a la informació de transparència pública, una relació de les retribucions econòmiques que perceben totes les regidores i regidors del consistori en el seu exercici com a càrrec electe, així com les dels càrrecs directius de totes aquelles entitats i organismes amb participació municipal i les retribucions dels càrrecs de confiança. Igualment, que es faci públic a la mateixa web municipal i, si escau, de la mateixa forma esmentada, alt o els càrrecs de tots aquells regidors i regidores del consistori en d'altres societats públiques municipals, fundacions, EPELs i o d'altres en participació mixta municipal o plena, així com el percentatge de participació a aquests ens i les possibles retribucions que en poguessin percebre si n'hi ha. Que en la relació d'ingressos percebuts pels regidors de l'Ajuntament i publicats en el web s'incloguin totes les retribucions que es perceben des de qualsevol altra administració pública derivada de la seva composició dels comicis municipals, sigui el Consell Comarcal o la Diputació. Publicar al web municipal un informe mensual de les despeses que inclogui dietes, telèfons mòbils, locomoció i totes les despeses de representació de l'alcalde i de regidores i regidors de l'equip de govern, així com les despeses destinades a tots els regidors i grups municipals per la seva tasca de representació. Aquest informe inclourà cada despesa, el seu concepte i l'electe o grup municipal corresponent. Publicar mensualment al web de l'Ajuntament una relació de totes les despeses que s'assignin a l'apartat de despeses de lliure disposició del Departament d'Alcaldia. Publicar les preguntes escrites, entrades a registre i també les formulades al ple dels ciutadans i grups municipals i les corresponents respostes del govern al web municipal. Publicar en el web municipal íntegrament els plens en format àudio. Publicar en el web municipal i seguint la forma que tècnicament s'hi escaigui, aquelles subvencions que de caràcter anual s'adrecen a les entitats, col·lectius o persones sense ànim de lucre, tot indicant el nom de les persones o entitats beneficiàries, la data i l'import total de les subvencions que es concedeixen, tanmateix indicar en el web si aquestes subvencions han estat atorgades per concurrència competitiva, per concessió directa o bé a través de conveni amb terceres entitats, en cas que sigui així indicar el nom de l'entitat de procedència. Publicar via web municipal i altres mitjans locals el pressupost en resums gràfics per àrees i per partides, que sigui intel·ligibles. Publicar trimestralment l'estat d'execució del mateix, també en gràfiques clares i entenedores. Igualment, que es publiqui també al web municipal i amb la màxima claredat informativa la projecció dels venciments dels crèdits actualment compromesos per aquest consistori des de l'any corrent i fins on està actualment previst finalitzar-ne el pagament, amb els càlculs del volum total de diners compromesos, una projecció gràfica de l'amortització de capital i una altra dels interessos. I finalment, que d'ara en endavant se segueixin les recomanacions del programa InfoParticipa per la millora a l'accés públic a la informació municipal de cara a assolir una millor i més clara presentació de l'actuació política de l'Ajuntament de Sitges. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Òscar Ortiz. Torn de paraules pels grups. Senyor Marquero, té la paraula.
Sí, gràcies. Bé, compartim l'esperit de la moció plenament en pràcticament tot el seu contingut. Pensem que tot el que sigui aprofundir en la transparència de la gestió del diner públic és positiu, així com el seguiment i la fiscalització de l'activitat del ple municipal. Però aquesta major transparència no ens pot portar a donar un missatge esbiaixat de la realitat. També és la nostra obligació vetllar perquè això no passi. Posarem un exemple menor. La despesa en telefonia mòbil, individualitzada per regidor i publicada al web municipal, portarà una inevitable comparativa o rànquing entre regidors del govern. Però per ser rigorosos, caldria ponderar aquesta despesa amb un coeficient corrector del grau de dedicació oficial per delegació d'alcaldia i regidor i un altre coeficient representatiu dels resultats obtinguts. Aquest exemple menor, anecdòtic, ens il·lustra per entendre que si acceptem incloure altres remuneracions percebudes fora d'aquesta institució municipal, la inevitable comparativa que es produirà entre regidors, en aquest cas els 21 del ple, serà esbiaixada, ja que es podria entendre com que els sitgetans paguen directament la totalitat de la remuneració d'aquesta persona. Pensem que cal fer una separació clara, sense excepcions, i no incloure retribucions percebudes fora de l'Ajuntament o fora del pressupost consolidat de l'Ajuntament, que inclou tot tipus de societats. En aquest cas, el redactat del punt número 1 és força ampli, complet i suficient, i el que demanaríem és la supressió del segon. La supressió del segon, en el qual s'afegeixen unes activitats fora de l'Ajuntament, que no tenen res a veure ni es financien a través de diner dels sitgetans. Després, una puntualització en el punt vuitè, en el punt vuitè, publicar via web municipal i altres mitjans locals el pressupost en resums gràfics per àrees i per partides que sigui de fàcil comprensió, que sigui intel·ligible, vol dir que no es pot entendre. O sigui, aquí el que volen dir vostès és que sigui de fàcil comprensió. Per tant, suprimir intel·ligible per de fàcil comprensió. Res més, gràcies.
Gràcies, senyor Marquero, realment, sí, és que és tot el contrari. Més intervencions dels grups municipals? Senyor Pep Moliner té la paraula.
Bé, bona tarda, gràcies, senyor Batlle. Bueno, aquests dies amb el regidor de la CUP ja hem tingut diferents converses entorn a aquesta moció. La veritat és que la voluntat del govern és, amb tres matisos, doncs, que aquesta moció tiri endavant. Estem totalment d'acord amb el fons i amb el contingut de la moció. M'estalviaré la prèvia a la lectura dels acords que ha fet l'Òscar, perquè entendrà que hi discrepi. Jo crec que generalitzar corrupció i institucionalitzar-la i jo crec que en el clima actual no ajuden gens, doncs, aquestes prèvies a recuperar, doncs, una mica a la confiança en la classe política o en la gent que moltes vegades hi ha molts municipis sense remuneració alguna, doncs, estan representant als ciutadans que en unes eleccions han decidit democràticament votar-los, no? Per tant, bueno, m'estalviaré la prèvia, tampoc estem gaire d'acord en el redactat inicial, però si de cas li passo, com ja li vaig comentar per telèfon, esmenar aquells acords que nosaltres creiem, doncs, que es poden modificar amb petits matisos per tal de poder-la votar a favor. En el punt 5, quan vostè diu, deixi'm dir una altra cosa, és a dir, els de major contingut, també perquè la gent ho sàpiga, els de major contingut de transparència, i on hi ha una voluntat més clara per part de la CUP que els representants públics siguin transparents en tota la seva gestió, amb el que cobren, etcètera, etcètera, no n'esmenarem ni un. És a dir, ja li vaig dir també, nosaltres, li repeteixo, petits matisos poden fer que no es voti aquesta moció, però en els punts de l'1 al 3, que jo crec que són els que tenen un fort contingut a l'hora de demanar aquesta transparència dels càrrecs electes, en aquest cas del govern, li dic que no n'esmenarem ni un. El punt 5, quan vostè diu publicar al web municipal les preguntes escrites entrades a registre, també les formulades al ple dels ciutadans i grups municipals, etcètera, etcètera, vostè ja ho ha llegit. Nosaltres diem que també les formulades al ple dels ciutadans no ho recull el ROM, per tant no ho recull el reglament, i actualment, doncs, no tenim els mitjans tècnics suficients com per fer-ho efectiu. Per tant, l'esmena seria suprimir també les formulades, l'esmena seria suprimir el ple dels ciutadans i tot el demés quedaria igual. En el punt 6, quan vostè diu publicar en el web municipal íntegrament els plens en format àudio, finalment el deixaríem com està i no l'esmenaríem, i ja ens sembla correcte, que li havia comentat que potser esmenaríem un xic a l'acord, però el deixarem igual. El punt 7, fem l'aportació de, vostès diuen, publicar en el web municipal i seguir la forma que tècnicament s'hi escaï, que hi ha subvencions que de caràcter anual s'adrecen a les entitats, col·lectius o persones sense ànim de lucre, quedant exclosos els CAEs, i nosaltres hi afegiríem i altres ajuts socials. No només els CRAEs, els CAEs, doncs, perceben, tenen percepcions socials, i per tant els altres ajuts socials també creiem que amb els temps que corren s'haurien de mantenir a l'anominat, i a més així la llei ho contempla. I en el punt 8, publicar via web municipal i altres mitjans locals, nosaltres fem finalment l'esmena publicar via web municipal i altres mitjans municipals. El pressupost, resums gràfics per àrees i per partides. És a dir, ja veurà que són tres matisos que no canvien per res el significat de la moció, que la voluntat del govern és tirar endavant aquests acords, sigui aprovant aquesta moció si finalment accepta les esmenes o no, i que per tant ja es trobarà la millor manera des del govern per utilitzar els mecanismes dels que disposem per anar fent efectius tots i cada un d'aquests acords. I així també li vaig transmetre. Volia fer una consulta, senyor alcalde, li dono la paraula al senyor secretari, per veure si podríem, si fos el cas, votar les esmenes a la moció que presentem. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Pep Moliner. Senyor Òscar Ortiz, que la paraula. Primer, per respondre a les esmenes que li proposa el grup socialista i les que li proposa el senyor Pep Moliner en representació dels quatre grups del govern.
Sí, doncs llavors anirem per parts. Comencem doncs amb les esmenes dels companys del Partit Socialista. En quant al acord número 2, la CUP inclús anava més enllà de les cambres del Consell Comarcal i de la Diputació. Anàvem més enllà perquè també ho demanaven amb les cambres que són de l'Estat, per tant, també proposaven la del Senat. Entenem que aquesta cambra no es composa directament per la via dels resultats en un comici municipal, ja vàrem esmenar en junta de portaveus i comissions informatives que hi sortís doncs, el Senat, i per això doncs, no l'hem inclòs finalment, i ens mantindríem, si més no, i ho creiem així interessant, perquè democràticament és transparència necessària, i són xifres que ja estan recollides també, per què no dir-ho, en les webs o en els mitjans de serveis de comunicació del que seria el Consell Comarcal del Garraf i la Diputació de Barcelona en el nostre cas. Però per fer un exercici, perquè aquesta moció el que persegueix és doncs, posar un punt de partida i posar damunt de la taula uns mínims als quals tots comprometre'ns i que fàcilment doncs, podem fer-ho, mantindríem tal i com està redactat el segon acord. Si bé sí que faríem el que és la correcció, perquè ha sigut un error al marcar-ho, de corregir doncs, que en canvi d'intel·ligibles exactament el que volíem doncs, és reflectir que siguin de fàcil comprensió i del tot entenedors el que serien les dades i els resultats que surten en el web municipal. I pel que fa a les esmenes que el portaveu Pep Moliner, en nom de tot, entenc que en nom de tot l'equip de govern ens fa, doncs pel que fa al cinquè i al sisè acord, del que vam poder parlar, doncs fins i tot la CUP el que volem és que es vegi que si els serveis tècnics de la casa a dia d'avui no ho contemplen, es treballi amb les mesures del possible per anar avançant en aquesta línia. Sí que entenem, i així ho hem pogut veure, que el nostre ROM, malauradament, a hores d'ara no contempla el recull en l'acte de les preguntes dels ciutadans. I és per això que fa ja més d'un any la CUP vam fer un treball molt a fons per modificar el ROM, que sense ànim de tornar a despertar ferides, sense cap ànim, però m'agradaria recordar-los que moltes d'aquestes qüestions ja estaven en aquell treball que vam fer i que vostès doncs, ens van anar desestimant les al·legacions. I això doncs, és un resultat, o hagués donat doncs, com a resultat, una ampliació del ROM força interessant que ara justament no ens encorsetaria com ens està encorsetant en aquesta moció. Per tant, manifestant això, entenent que els mitjans tècnics de la casa no ho fan encara viable, però veient les voluntats que tenen la majoria dels grups que composem el consistori, doncs podem acceptar que les preguntes dels ciutadans no es recullin, però sí que ens agradaria que es pugui doncs, acceptar una esmena a proposta de nosaltres mateixos, els proposants de la moció, que és poder incloure que es seguirà treballant amb el compromís d'en la mesura del possible continuar millorant els serveis tècnics per tal de poder el dia de demà incloure la participació del públic i les seves preguntes en les actes del ple. És una carrera de fons el que els demanem com a govern, és una carrera llarga, evidentment que potser no serà fàcil ni serà viable, i així ho entenem, ni tampoc caigui de ser en aquest mandat, però sí que es pugui recollir aquesta voluntat per part de tots els grups que formem el consistori. Si no, nosaltres també seguirem, i ja els hem dit, treballant amb una modificació del ROM, perquè entenem que el ROM actual ens està encorsetant en moltes qüestions de participació encara ciutadana i transparència. No ha fet esment, però sí que m'agradaria fer-ho, en el sisè acord d'aquest mateix concepte de que tècnicament
hem arribat a entendre també que els plens municipals, penjar-hi a l'àudio, pot donar complicacions. Si volen, estem oberts la CUP a poder acceptar el mateix compromís per part de tots els grups municipals, que sigui doncs, treballar amb les màximes intencions perquè puguin millorar els serveis tècnics actuals i es puguin incloure aquests àudios dels plens en el web municipal. I passant en el setè acord, també hem pogut consultar la llei i els textos als quals es fa referència i acceptem que els ajuts socials, perquè així ho contempla la llei i perquè s'ha de doncs, preservar la intimitat de qui fa ús dels serveis socials de Sitges, acceptaríem que, a part dels CAES, s'incloguin doncs, els ajuts socials especificant sempre aquelles de caire i de caràcter social, perquè el que aquí busquem és simplement la transparència d'aquelles subvencions otorgades a col·lectius, a entitats, que per tant, com que es fa amb l'erari públic, doncs, tothom hem de saber, o aquells particulars que volen doncs, desenvolupar activitats, ja siguin culturals o d'altres àmbits a la vila, que sense estar-hi en contra de tot això ni dels proposants, tant individuals com col·lectius, però sí que el que demanem és que aquesta informació estigui de manera més clara en una pestanya en el web municipal. I per últim, entenc que ens hem de centrar en el vuitè acord, perquè la resta doncs, no plantegen cap esmena, i que seria que en canvi de posar mitjans locals, doncs posi mitjans municipals. Si és d'aquesta manera, nosaltres el que volem, com hem dit, tornem a repetir, és posar un punt de partida i unes línies bàsiques i que no només surti la informació en el web municipal de la manera que ho està fent ara, sinó que surti més clara en el web municipal i surti més enllà del web municipal. Per tant, que utilitzem molt més els nostres mitjans dels que disposem. Si no poden ser els privats, perquè entenem que ens estaríem posant en polítiques d'empreses privades, ens acceptem l'esmena i ens centraríem en els mitjans locals i el nostre web municipal. Fins aquí doncs, les nostres exposicions pel que fa a les esmenes, amb l'aportació d'aquesta esmena de major detall, si volen, doncs, en el cinquè i sisè acord per qüestions tècniques del que avui dia tenim a la casa.
Miquel.
Gràcies, senyor Òscar Ortiz. Senyor Pep Moliner, té la paraula.
Sí, moltes gràcies. Bueno, en primer lloc, aquest és un exemple de que a través del diàleg i la política doncs, té una funció social important encara dia avui. Per tant, només dir-li que li agraeixo doncs, el diàleg que hem mantingut, la posició que vostè ha adoptat perquè estàvem enrocats amb aquests petits matisos, i la veritat és que bueno, gestos com aquest doncs, fan que un avui se'n vagi a casa bastant millor. Per tant, moltes gràcies, senyor Ortiz.
Gràcies, senyor Josep Moliner. Senyor Marquero, té la paraula.
Sí, gràcies. Bé, nosaltres només li demanàvem la retirada del 2. Ja l'hem comentat que tot el nostre interès en votar tota la moció en el seu conjunt. El que passa és que no ens hem sabut explicar bé, no? En la seva primera proposta, aquella que ens va comentar la Junta de Portaveus, doncs posava Consell Comarcal, Diputació i Senat, no? Llavors, quan vam comentar això amb els companys, vam dir, home, i el Parlament i el Congrés? Perquè no s'ha posat. I ens va sobtar. Vist que no tenim èxit en la separació del que són diguem-ne els diners que surten del pressupost de l'Ajuntament d'altres institucions, el que li proposarem és anar més enllà, o sigui, molt més enllà de la seva moció com a alternativa amb la transparència. I proposem que en el segon apartat el deixi com està, i com posa a qualsevol altra administració pública, punt, i aquí queda el final. Com ja l'hem dit, no és un problema de transparència, però no ens hem sabut explicar, és un problema de comparativa, de la inevitable comparativa. Llavors, perquè la comparativa es produeixi bé, o només agafem-lo d'aquí o ho posem tot, però no ens podem quedar a mitges. No ens podem quedar amb el Consell Comarcal i la Diputació, ens oblidem del Senat i del Congrés, el Parlament no. Llavors, el que li proposo és que de qualsevol altra administració pública, punt. Per tant, hi haurà tots els diners que reben de qualsevol administració pública. O sigui, anem més enllà. Si acceptés això, doncs, bueno, en el sentit de no esbiaixar la comparativa. Gràcies.
Ara, senyor Òscar Ortiz, té la paraula per contestar al grup socialista. Endavant.
Gràcies, senyor Batlle. Doncs, per poder arribar a una entesa molt més gran pel que estem veient, com a grup municipal acceptaríem aquesta proposta que fan vostès, el PSC, i és més, per acabar-ho d'esclarir, també, com hem dit, nosaltres hem proposat simplement Consell Comarcal i Diputació, no hem anat més enllà, tot i que hi anàvem també amb el Senat, però perquè vam acabar entenent que era un error nostre no entendre que el Parlament o d'altres cambres tenien que estar incloses. Per tant, dèiem Consell Comarcal i Diputació, com hem dit, perquè són les que es composen directament dels resultats d'uns comicis municipals. Acceptem per això l'esmena que ens proposen, per tant, estem veient que podríem arribar a una aprovació per majoria, per consens de tots els grups municipals, i ho fem per això donant importància a un fet, i és que justament també s'està tramitant la llei de transparència en el Parlament, que si tot va com té que anar, esperem doncs, que la CUP puguem veure majors esforços de transparència a partir d'ara a tots els que som doncs, representants de la ciutadania en els nostres càrrecs públics i per tant acceptem doncs, les esmenes que fins ara s'han presentat.
Gràcies, senyor Escortiz. Per tant, aviam, anem a repassar els acords amb les esmenes que s'han dit. Primer, senyor secretari, hauríem de votar les esmenes que s'introdueixen en el text de la moció i després votar la moció.
El que passa és que en aquest cas, si bé és veritat que el nostre ROM permet proposar esmenes i després votar la moció consistent, en aquest cas com d'una forma espontània, s'estan acceptant les esmenes, penso que el que s'hauria de fer és fixar en claredat quin text s'aprova i es vota per evitar després confusions.
Molt bé, doncs anem a repassar. Acord primer. L'acord primer quedaria igual. Acord segon. S'eliminaria el que diu derivada de la seva composició dels comicis municipals, sigui el Consell Comarcal o la Diputació. Per tant, acabaria amb que es perceben des de qualsevol administració pública. Acord tercer, quedaria igual. Acord quart, quedaria igual. Acord cinquè, decauria les preguntes formulades al ple pels ciutadans. Decauria els ciutadans, els grups municipals es mantindria. Sisè, es manté igual. Setè, en el parèntesi on diu quedant exclosos els CAES, s'afegiria els CAES i altres ajuts socials. Vuitè, es canviaria l'adjectiu mitjans locals per mitjans municipals. El novè es manté igual, l'acord, i l'acord desè també. Ah, perdó. Intel·ligible quedaria de forma entenedora, no?
De fàcil comprensió.
Onze i 45 minuts, una moció que va ser aprovada per unanimitat, un punt només, perquè això és d'aquelles coses que quan hi ha el debat no passa. Bé, no, el diccionari, en tots els diccionaris, oi? Però en el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, intel·ligible, que pot ser entès o comprès. Intel·ligible. Inintel·ligible, que no pot ser entès o comprès, però intel·ligible, encara que hi aquesta paraula sembla que va formar una confusió gran que ningú va saber escatir. Intel·ligible és que es pot entendre, que pot ser entès o comprès. Una altra cosa és que després, en el text final de la moció, surti de fàcil comprensió. Però una cosa intel·ligible ja és comprensible, perquè és intel·ligible. Si no és comprensible, és inintel·ligible. Més enllà de tot això, la moció, en el fons, es va aprovar. Però bé, un moment, la sala que ens miràvem, i coi, per què la farem intel·ligible? Intel·ligible, doncs, que es pot entendre. 11:46... i obrim l'apartat de les preguntes. Preguntes primer dels grups polítics i després del públic. Però abans encara ens aturem amb una dona que va ser protagonista ahir. Diem una dona perquè va ser definida de moltes formes. Maria de los Llanos de Luna, la delegada del govern a Catalunya, que era motiu de la segona moció de la CUP, que va exposar i que resumirem també a partir de les paraules d'Òscar Ortiz i d'una picabaralla, petita picabaralla que va haver dialèctica entre el portaveu de la CUP i el portaveu del Partit Popular, Jorge Carretero.
Sí, simplement comentar-ho, però com a mínim s'ha de comentar, la moció que presentava la CUP contra l'apologia del nazisme i el feixisme i per la destitució i inhabilitació de la delegada del govern espanyol a Catalunya. De fet, aquesta moció, el grup municipal de Convergència I Unió va demanar, en paraules de Pep Moliner, un canvi, i és que no es demanés la inhabilitació, sinó la dimissió, ja que el plenari doncs, no és competent per inhabilitar a la delegada del govern. Òscar Ortiz va entendre que no es malmetia l'esperit final d'aquesta moció, de rebuig de les darreres actuacions, i especialment doncs, aquesta que ha generat tanta polèmica al voltant de la concessió d'un diploma a veterans de la Divisió Azul. Doncs, i per tant va acceptar aquesta esmena, com una altra que també li feia Convergència i Unió, de rebutjar i de tirar enrere totes aquelles mesures que s'han portat a terme contra els municipis que s'han declarat territori català lliure i que la delegada del govern doncs, hi ha estat especialment beligerant. Tanmateix, més enllà d'aquest afer puntual, doncs simplement valorar aquesta petita picabaralla que es va produir, com comentaves, entre el portaveu del Partit Popular, Jorge Carretero, i el mateix Òscar Ortiz, al voltant de la licitud o no de la presentació d'aquest tipus de mocions. De fet, Jorge Carretero va començar demanant-li a Òscar Ortiz que no presentés mocions d'aquesta mena que accedia en l'àmbit municipal. Òscar Ortiz va acusar el Partit Popular de pràctiques poc democràtiques. Això va ofendre Jorge Carretero. Òscar Ortiz li va dir que llavors no li digués amb ell que no presentés determinades mocions, i Jorge Carretero també li va dir a Òscar Ortiz que si no tenia ben bé el que estava presentant, això va ser entès per Òscar Ortiz com una al·lusió personal, i bé, la cosa va acabar amb unes certes disculpes. La sang no va arribar al riu, però com a mínim doncs, sí que es va generar un cert moviment d'alçament de tons per part d'uns i altres. Com dèiem, finalment, sí, la moció va ser aprovada
amb posicionaments, diguem-ne, individualitzats.
Sí, en el cas del grup municipal socialista sí, perquè tots els regidors del grup municipal socialista es van afegir a la moció, exceptuant Carme Sant Miguel, que es va abstenir. Si no recordem malament, Carme Sant Miguel havia estat delegada del govern. No sabem si doncs, aquesta
condició va passar en la seva decisió, no?
De votar d'aquesta manera. També hi ha
abans de Joan Rangel, que sí?
Sí, 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 sí.
Perquè em sembla que Carme Sant Miguel havia vingut precisament al ral·li o en alguna celebració en condició de
delegada del govern. Correcte. També es van abstenir dos dels grups del govern, com són Nou Horitzó i Sitges Grup Independent. Va argumentar-ho Benyet Lluís que per respecte als votants de diverses tendències de la seva formació, doncs entenia Benyet Lluís que el més prudent era abstenir-se en una moció d'aquesta mena. Òbviament el Partit Popular doncs, va anunciar un pronunciament desfavorable en aquesta moció, mentre que Convergència i Unió també, com comentàvem, després d'aquestes esmenes s'afegia a la moció presentada per la CUP.